UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 10 de març, arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre amb els titulars de la jornada i amb la Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, comencem. Calella que farcirà d'activitats la Diada de Sant Jordi.
Aprofitant que el 23 d'abril cau en diumenge, Fires muntarà les parades de venda de roses i llibres al passeig Manuel Puigverd, on també funcionarà una ludoteca amb més d'una trentena de jocs infantils tradicionals i un inflable en forma de drac de 13 metres d'altura. Tot gratuït. Hi haurà signatures de llibres d'autors locals, música i lectura de contes.
Doncs això serà per la Diada de Sant Jordi. Falta encara més d'un mes, però ja en tenim aquestes novetats. D'altra banda, agents rurals que estan a l'alerta pel perill d'incendis durant aquest cap de setmana.
La combinació de temperatures altes i la sequera acumulada faran incrementar el perill d'incendi forestal entre avui i demà dissabte al litoral i prelitoral de les comarques barcelonines. Agents rurals s'ha posat en alerta activant el Pla Alfa, que el Maresme es manté a nivell 1 de risc moderat. Es fa una crida a la prudència durant l'episodi, que el conjunt de Catalunya s'allargarà tot el cap de setmana.
I l'ATC, l'Associació Turística de Calella, que anticipa un altre estiu de rècord.
El sector constata que tots els mercats emissors s'han recuperat i preveuen una temporada llarga d'almenys 6 mesos. Molts establiments calellencs, de fet, començaran a obrir portes aquest mes de març i les tancaran a finals d'octubre. La gent està animada i aquest estiu es notarà, ha apuntat la presidenta de l'ATC, Sonia Hernández, en una entrevista avui a La Ciutat.
I acord polític total per reclamar un millor finançament pels consells comarcals.
Cal una solució estructural, petició conjunta dels grups polítics comarcals a les administracions catalana i estatal perquè resolguin la greu situació de finançament que pateixen els ens supramunicipals que no tenen ingressos directes. A l'espera que s'aprovi la llei de governs i hisendes locals, demanen que s'habiliti un fons complementari que garanteixi la prestació dels serveis a la població i alhora que els permeti accedir a les convocatòries d'ajuts europeus, pensant sobretot en ajuntaments petits.
I un altre divendres d'anuncis en aquest cas polítics, i és que l'empresària turística Laura Jané s'ha incorporat a la candidatura de Junts per Catalunya.
Dedicada professionalment a la gestió hotelera i aficionada a la dansa i al teatre, Laura Jané dona suport a la candidatura de Marbuc a l'alcaldia de Calella. És la 8a incorporació a la llista que Junts per Catalunya presentarà a les municipals del 28 de maig.
I en el bloc cultural, programa especial de dansa amb joves ballarins d'arreu del món, el cicle cultural.
Els ballarins del programa del rendiment en dansa que s'imparteix a Terrassa oferiran aquest dissabte a la Sala Mozart a les 9 un programa de peces clàssiques i coreografies inèdites en el marc de la proposta del cicle cultural que organitza l'Ajuntament. Les entrades es poden trobar a Entràpolis a partir de 8,50 €.
I Som Dones, aquest diumenge al concurs de teatre amateur de joventut artística.
El quadre escènic del Centre Catòlic de l'Hospitalet porta aquest diumenge a l'Orfeó a les 6 un muntatge de creació pròpia a partir de les improvisacions de les actrius Marta González, Cristina Mayordomo, Rosa Morella i Lourdes Subirà. Conviden a la reflexió sobre les vicissituds del patriarcat. Les entrades les podeu trobar a joventutartística.com al preu de 10 euros i a tarifa reduïda pels socis i sòcies de l'entitat.
I pel que fa al temps, cap de setmana de primavera avançada, gairebé de principis d'estiu, podríem dir, si tenim en compte que les temperatures es disparen aquest cap de setmana, s'arribarà a màximes de 25 graus i tot plegat en un ambient de sol. Potser amb alguns núvols alts demà dissabte seran passatgers, però la tònica general serà de sol tant avui com demà i també diumenge. I un dia més, la mala notícia és que no hi ha pluja a la vista. Jocs, inflables, signatura de llibres, música i lectura de contes, a més de la tradicional oferta de roses i llibres en parades comercials. La Fira de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament de Calella se celebrarà aquest any al Passeig Manel Puigverd si la pluja no ho espatlla. Ja ho havíem avançat fa uns dies aquí a Ràdio Calella Televisió. Aprofitant, doncs, que el 23 d'abril cau aquest any en diumenge, l'àrea de fires de l'Ajuntament de Calella aposta per farcir d'activitats la Diada amb un doble objectiu: que les famílies d'aquí gaudeixin d'una bona proposta de lleure i que les de fora es decideixin a venir a passar el dia. N'ha parlat la regidora Lucía Sánchez, ho feia ahir, al programa La Ciutat.
El passeig dona més joc, ha assegurat la regidora de Fires de l'Ajuntament de Calella, Lucía Sánchez, ahir a la ciutat, que va comentar que traslladaran l'activitat de Sant Jordi, que també porta moltes novetats.
El passeig dona molt més lloc, sigui en cap de setmana, sigui en diumenge, tot ens agrada anar a fer la volta pel passeig abans de dinar, i si és Sant Jordi i està ple d'activitats, actuacions i de tallers, doncs més encara.
A l'espera de tancar el programa definitiu, la regidora ha avançat que hi haurà un espai de ludoteca amb activitats i una trentena de jocs infantils tradicionals. A més, s'instal·larà un gran inflable en forma de drac de 13 metres d'altura. Tot gratuït. S'ha previst també la signatura de llibres d'autors locals i la lectura del conte dels gegants de Calella, mentre que els grallers de la colla faran un concert fusió amb guitarra. A més, l'entrega de premis del concurs d'escriptura i il·lustració sobre la llegenda de Sant Jordi que convoca l'àrea d'igualtat. La Fira del Llibre i de la Rosa aprovarà la ubicació que ja es va plantejar el 2022, però que finalment va quedar no res per la pluja. La regidora de Fires es mostra partidària de portar activitats en espais descentralitzats.
Hauríem d'intentar provar i veure com funciona en altres localitzacions. Per exemple, tenim la Riera, que és un espai longitudinal que ens permet fer una fira amb un carrer central i parades al cantó, que crec que s'hauria d'intentar promocionar alguna fira allà. La plaça Catalunya també dona molt de joc perquè és molt quadrada. I llavors si poses les parades al voltant queda una plaça, una zona central molt gran. Sí, penso que ha de ser així, que hem de començar a muntar fires a altres llocs de la ciutat en els que no estem tan acostumats.
Lucía Sánchez també avançava ahir que hi ha força interès a participar a la fira renaixentista de principis del mes de maig, que tindrà decoració especial a càrrec de petits creadors.
I avui també és notícia que la pujada de les temperatures per aquest cap de setmana en un context, ja ho sabeu, d'extrema sequera incrementa el risc d'incendis forestals fins a tal punt que els agents rurals s'han decidit activar el Pla Alfa a diferents nivells, però aquí al Maresme per risc moderat, però s'eleva a alt i per tant s'activa el nivell 2 en d'altres zones del litoral i prelitoral de les províncies de Barcelona i Tarragona. En tot cas, es fa una crida a extremar la prudència.
Els boscos de Catalunya estan molt secs i preocupa l'impacte de les altes temperatures que es preveuen fins diumenge. Per això, agents rurals ha activat el Pla Alfa, que també dona una senyal d'alerta al conjunt de la població perquè mantingui una actitud de molta prudència. El risc d'incendi és alt en 7 comarques barcelonines, a l'Alt Penedès, a l'Anoia, al Bages, al Barcelonès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. També en d'altres 5 comarques tarragonines i 3 de Terres de l'Ebre. En aquestes zones queden suspeses les activitats que poden comportar un risc més alt d'incendis, com ara les cremes de restes vegetals o focs d'esbarjo. Igualment, cal tenir molta precaució amb totes les activitats que es realitzin al medi natural. No es descarta que el nivell 2 es pugui ampliar a més comarques durant el cap de setmana, en funció de l'evolució de les previsions meteorològiques. Pel moment, al Maresme el risc és moderat. El cos d'agents rurals fa una crida a extremar les precaucions davant d'aquest episodi que s'allargarà tot el cap de setmana.
El sector turístic local va acabar el 22 amb una recuperació sense precedents després de 2 anys de poca activitat per la crisi de la Covid. Un estiu de rècord que va permetre tancar temporada havent fregat gairebé el 100% d'ocupació en la majoria dels establiments durant els mesos de juliol i agost. I sembla que aquest 2023 continua amb aquesta tònica, amb moltes reserves ja fetes que han fet aflorar altra vegada l'eufòria entre l'empresariat turístic i assegura que s'espera una temporada llarga i, com dèiem, amb molta activitat. De fet, molts establiments calellencs obriran portes aquest mateix mes de març, anticipant a la Setmana Santa. La presidenta de l'Associació Turística de Calella, Sònia Hernández, ha dit aquest matí en una entrevista a la ciutat que la gent està animada, la gent del sector, i que aquest estiu es notarà.
Bones previsions i tornant altra vegada una temporada més llarga, de 6 mesos. Això és el que ha vaticinat Sònia Hernández, la presidenta de l'ATC, qui ha indicat que els hotels començaran a obrir ara, a finals de març, just abans de Setmana Santa. I és que el sector turístic es mostra optimista i veu una temporada com les de prepandèmia i de plena normalitat.
Jo haig de dir que són bones, són molt optimistes i de fet ja s'ha pogut veure pel poble hotels oberts a ple mes de febrer, per tant això ja és un gran indicatiu. Molts de nosaltres obrim ja al març, jo personalment no havia obert durant els 20 anys que porto dirigint el càmping al Far, no havia obert mai el mes de març, aquest any obro el mes de març i tancaré quasi bé tocant a final del mes d'octubre, per tant serà una temporada llarga i bona.
Segons les previsions del Gremi Hoteler, la temporada començarà al març, s'allargarà fins a finals d'octubre, però una vegada recuperada aquesta normalitat prepandèmica, el seu objectiu és aconseguir temporades de 10 mesos. I com ho plantegen? Doncs el Pere d'Hernández apostant pel turisme esportiu i en concret el cicloturisme. Això sí, demana a les administracions supramunicipals més implicació perquè pugui ser una realitat.
I el cicloturista ve a la baixa temporada? O sigui, ve mesos com febrer, març, abril, octubre, novembre, ja, però és que allargaríem a una temporada de 10 mesos. Una assignatura pendent que nosaltres piquem, de veritat, moltes portes i fem molts esforços i no se'ns acaba d'escoltar per part d'alguna administració, no local. Per exemple, nosaltres hem dit moltes vegades que sobretot que inverteixin en fer una senyalització que vagi de Calella a la Tordera, o que s'inverteixin en senyalitzacions a l'entrada de Calella, dels diferents circuits que hi han, que és una informació que busca la persona que fa aquest esport, no?
De fet, Hernández ha apuntat que Calella el 2019 ja estava treballant en habilitar punts de parada i descans pels ciclistes, però que la pandèmia ho va frenar tot. És per això que la presidenta de la TC insta les administracions i establiments turístics a continuar treballant i remar plegats per atraure més turisme esportiu.
A tot això, avui també Hernández ha aprofitat el seu pas per la ciutat per demanar a l'Ajuntament de Calella una dinamització de la platja, més dinamització a la platja. Segura que amb les restriccions actuals per l'estat de sequera en el que ens trobem, els impediran fer moltes de les activitats que organitzen amb l'ATC, dirigides, en aquest cas, al públic més familiar.
I per això proposen al consistori donar una empenta al litoral calellenc amb més serveis i activitats. De fet, proposen que la taxa turística recaptada al llarg del 2023 es reverteixi amb millores a la platja.
Jo m'agradaria, si tingués de fer la carta als Reis, amb la taxa turística que recaudaran del 2023, és que la platja li donessin una empenta, que la jardinessin una mica, alguna atracció per nens. Aquest any tenim el tema de les restriccions d'aigua. Aquests inflables van amb aigua.
Clar.
I aquest any quasi bé no podem fer-ho. És a dir, les activitats que més èxit tenien, com la festa de l'escuma, no la podrem fer si és amb aigua i no plou i això no es reverteix. Doncs donar-li una altra sortida a la platja.
Una de les altres propostes a les que Hernández destinaria una part de la taxa turística és a millorar l'aparcament amb senyalització intel·ligent. Ha reiterat el repte que té el municipi davant d'aquesta problemàtica que ha anat en augment pels visitants que arriben amb el vehicle privat, que cada cop són més després de la pandèmia.
Per l'aparcament intel·ligent, és a dir, que quan entres per la ciutat, pels dos costats de la ciutat, hi hagin cartells on et puguin informar a on tens aparcament. I això no només ho dic pel turista, també ho dic pel visitant, que ve a passar el dia, que ve a comprar, que ve a menjar, doncs que te diguin, mira, hi ha la zona aquesta i allà hi ha 80 places lliures. És a dir, un aparcament intel·ligent.
Amb tot, Hernández ha fet una valoració positiva d'aquestes noves bosses d'aparcament que n'han permès ampliar l'oferta. També ha llançat un missatge als partits perquè incloguin solucions per a aquesta problemàtica en els seus programes electorals.
Els partits del govern comarcal han sumat tota l'oposició, sense excepcions, a la reivindicació d'un millor finançament per acabar amb la dependència de l'organisme a d'altres administracions per poder garantir el manteniment d'una cartera de serveis directes i també indirectes a la població. Esquerra i Junts per Catalunya, dins el qual també hi ha representants del PDeCAT, van portar al ple comarcal una moció en la qual apuntaven algunes mesures transitòries a l'espera de l'aprovació de la llei de governs i rendes locals. També que se'ls permeti accedir a les convocatòries d'ajuts europeus, en aquest cas pensant sobretot en ajuntaments petits que no tenen prou estructura per presentar-s'hi.
El Consell i membre del govern comarcal, Jofre Serret, ha posat de manifest la necessitat de garantir la suficiència financera de les administracions supramunicipals fins que no entri en vigor la llei de governs i hisendes locals. Diu que hi ha dificultats per mantenir programes de la seva cartera de serveis que tenen una incidència directa en la població.
la necessitat de que hi hagi un fons complementari, el fons de cooperació local, que ens doni o ens doti d'una suficiència financera al Consell Comarcal per poder garantir la continuïtat d'aquests serveis que presta. Serveis molt directes com el transport escolar, beques menjador, entre d'altres, no? O serveis com sanejament, l'arribada de l'aigua en alta, serveis que es presten com el servei d'atenció domiciliària, el servei social, que no deixa de ser un conveni entre els ajuntaments per prestar també el contracte programa de la Generalitat d'atenció molt directa a les famílies. Tot això són serveis que el Consell Comarcal gestiona, però que malauradament resultes d'aquesta manca de finançament, doncs cada vegada tenim més dificultats a l'hora de poder-los prestar.
La moció sobre el finançament dels consells comarcals ha estat consensuada en el si de l'Associació Catalana de Municipis. La iniciativa també reclama a les administracions catalana i estatal que se'ls permeti participar dels tributs que recapten, com ho fan els ajuntaments, per mitjà de transferències directes o optar a les convocatòries dels fons europeus. Això, segons Serret, va en clar benefici d'ajuntaments petits com el d'Òrrius o d'Òrrius a la comarca, que no tenen prou estructura per fer els tràmits.
Si nosaltres, com a Consell Comarcal, no podem donar cobertura en aquestes petites administracions, una de les funcions és precisament aquesta, no? I, per tant, reclamem que com a ens puguem participar i també puguin ser-ne beneficiaris i garantir d'aquesta manera que els municipis amb menys recursos i menys població puguin accedir de manera conjunta a finançar les seves iniciatives amb aquests fons europeus.
La moció també reclama la revisió del finançament i el marc legal d'aplicació comarcal i la retirada de la llei de racionalització de la despesa que es manté des de la crisi financera del 2008 que limita, per exemple, la cobertura temporal de places de personal buides. Davant d'això, Serret ha posat en valor l'acord polític en el si del Consell Comarcal del Maresme d'aquesta petició per a un millor finançament perquè, segons apunta, significarà que els partits comarcals traslladaran aquesta reflexió als seus grups al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.
Disset minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'info d'avui divendres 10 de març. Junts per Catalunya de Calella ha anunciat aquest matí, ho ha fet a través de xarxes socials, la vuitena incorporació a la candidatura que presentarà les municipals del 28 de maig. La incorporació és la de Laura Jané, empresària turística i calellenca, aficionada, diu ella, a la dansa i al teatre, també.
Laura Jané s'uneix a la candidatura de Marbuc a l'alcaldia de Calella. El partit ha confirmat la seva incorporació al projecte polític per les municipals del 28 de maig, donant a conèixer el seu perfil personal i professional, també posant de relleu la seva afició per les arts escèniques, ja que de jove va ser ballarina professional i ara continua vinculada al món de la dansa a través de l'associació 3 al Cub de Calella. També ha col·laborat amb l'Associació de Teatre Solidari, l'ATSOC i Joventut Artística. Empresària turística ha dedicat la seva vida a la gestió hotelera en els negocis familiars com l'Hotel Balmes. És especialista en web manager i comerç electrònic de la cadena GHT Hotels i, a més, col·labora amb l'ATC. Jané és la vuitena incorporació a la llista que encapçala l'alcalde Marbuc, fent tàndem amb Josep Grima. Se suma els noms ja anunciats, Araceli Santarén, Lídia Pidamunt, Cristian Negre, Ana Pérez, Quim Pla, Manel Vicente i Maré i Mireia Itxar.
Altres notícies a comarca. Comencen les jornades del Pèsol al Maresme amb un munt d'activitats gastronòmiques a l'entorn de la que és considerada, de la que tots coneixem com la perla verda del Maresme. És un dels llegums amb més tradició que es conrea tant en municipis de mar com més a tocar de la muntanya. Són 11 els restaurants de la comarca que s'hi han sumat, elaboraran menús en què els pèsols són protagonistes i alhora es presenten maridats amb vins de la denominació d'origen a l'illa. Entre aquests restaurants hi ha el Saborós i el Chicken and Fish de Pineda de Mar. No sortim de la població veïna perquè preocupa la seguretat de l'antic hotel Marina, el passeig marítim de Pineda, tocat al Riarany dels Frares, un punt que es manté tallat al trànsit per risc. Un risc que ara el consistori vol determinar per mitjà de l'encàrrec d'urgència d'un estudi de solidesa que certifiqui o no el bon estat de l'edifici. El regidor d'Urbanisme ha explicat a l'emissora municipal que s'ha demanat a la propietat que prengui mesures per evitar accidents. Amb tot, segons Santiago Massip, els diuen la propietat que l'edifici és recuperable i defensen la seva solidesa. L'estudi ha de determinar si es pot o no reobrir al carrer, una qüestió que despertava l'interès del grup municipal de Pineda en Comú a l'oposició, que justament va preguntar sobre això en l'últim ple municipal. L'Ajuntament de Blanes ha baixat les banderes oficials a mig pal, però no ha decretat dol oficial per la mort, en aquest cas, de l'exalcalde Jordi Bacardit, l'últim batlle que va tenir la població salvatana abans de l'època democràtica. En concret, va estar en el càrrec des del 1973 i fins al 1979. Durant el seu mandat es va gestar la creació del que acabaria sent el Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Va ser durant una visita la que va fer el doctor Joan Oró de la Universitat de Houston, un científic de la NASA i un dels principals artífexs del projecte Apollo, pel qual la humanitat va poder tocar per primera vegada la Lluna. Bacardit ha estat a tot això, sempre implicat amb el mític concurs de focs de Blanes. De fet, va formar part de la comissió tècnica des de la primera edició, abans de ser alcalde, i va seguir-lo potenciant durant el seu mandat. Com dèiem, l'Ajuntament de Blanes, que ha baixat les banderes oficials a mig pal per la mort de l'exalcalde Jordi Bacardit. I acabarem a Vilassar de Mar, perquè el Mercat del Pagès, que se celebra allà, prepara la primera edició de la Fira del Planter i la Llavor. De fet, és una jornada que persegueix posar en valor la figura del pagès i també tota l'activitat agrícola. Es farà aquest dissabte i han preparat diverses activitats que puguin cridar l'atenció, com ara una demostració de llaurada amb tracció animal o també un taller de planter de varietats locals. A més d'aquestes propostes, hi haurà les parades habituals del mercat, d'aquest Mercat del Pagès, i al migdia una calçotada popular. I ara els esports, amb Eduard Char.
Entrem a un nou cap de setmana i és moment de donar un cop d'ull als compromisos dels nostres primers equips. I comencem parlant de futbol. El Club de Futbol Calella, després de l'empat a 1 de la setmana passada al camp del líder, vol continuar sumant punts per poder atrapar els equips capdavanters. Els nostres tenen un difícil compromís al camp de la Llàntia, demà dissabte a 4:45 de la tarda. I qui no pot badar és la Unió Esportiva Handbol Calella, que porta 3 jornades sense saber què és guanyar. Porten un empat i 2 derrotes. Els nostres s'han despenjat dels primers llocs de la fase pel títol, per això pràcticament estan obligats a guanyar aquest cap de setmana a l'Espanyol. Un partit que es podrà seguir a través de Ràdio Calella Televisió el diumenge a partir de les 6 de la tarda. I en bàsquet, el diumenge també a les 6 de la tarda, els nois del Club Bàsquet Calella intentaran trencar la ratxa de 2 jornades seguides perdent. Ho faran a la pista del Sant Celoni, que ara mateix és el penúltim classificat. I les noies del Club Bàsquet Calella, que estan en un gran moment de forma i de resultats, es desplacen també a la complicada pista de l'Osona. Les osonenques ara mateix són les terceres classificades. Aquest partit es disputarà demà dissabte a 8:15 de la tarda. I en tenis taula, partit clau per la permanència dels nois del Termotur, que jugaran el diumenge a les 11 del matí enfront del Mataró, mentre que les noies jugaran la seva 5a jornada de Lliga en concentració. I acabem parlant de Villes, ja que aquest dissabte a les 4 de la tarda a Sils es disputarà la 10a jornada de Lliga d'aquest esport, les Villes Catalanes.
Rodolfo Castellanos i Anael Marín dirigeixen l'espectacle que els ballarins del programa del rendiment en dansa que fan estudis a Terrassa oferiran aquest dissabte a la sala Mozart, això dins la programació del cicle cultural que organitza l'Ajuntament de Calella. Entrades anticipades al portal Entràpolis a partir de 8,5 €. És una proposta de dansa que combina el clàssic i el contemporani i que els ballarins, els alumnes del PAR, presenten en format de stage de l'actual curs 2022-2023.
Par en dansa és un programa del rendiment únic que té lloc a les instal·lacions de la Factoria Cultural de Terrassa, on ballarins d'arreu del món reben formació pedagògica i tècnica en clàssic i contemporani. Durant el curs preparen diverses produccions que els permeten posar en pràctica els coneixements i prendre contacte amb l'escenari. Ho faran aquest dissabte a la sala Mozart en format stage, oferint un programa especial amb algunes peces clàssiques, com el concert de Brandenburg o Mamor, coreografia de Rodolfo Castellanos que mostra tres moments capdals en relació de tres amics. Pare en dansa on esteix és la proposta del cicle cultural de Calella per aquest dissabte 11 de març a la sala Mozart a les 9 del vespre. Les entrades disponibles a Entràpolis a partir de 8,5 €.
I encara en la plana cultural parlem del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella que convoca joventut artística que, de fet, enfila la recta final de la temporada aquesta setmana i amb motiu de la commemoració del 8M, s'ha programat justament l'obra Som dones, del quadre escènic del Centre Catòlic de l'Hospitalet. És un muntatge que va començar a gestar-se just abans del confinament per la Covid i en el qual hi han intervingut les dones del barri de la ciutat de l'Hospitalet que van compartir amb el grup teatral la seva opinió sobre temes claus com la maternitat, el sexe, l'educació, la menstruació o també el masclisme. D'aquest treball de camp en va sortir aquest espectacle. És una creació col·lectiva, doncs, en què quatre actrius pugen a l'escenari per reflexionar sobre, diuen, les vicissituds del patriarcat.
Som dones és un espectacle d'històries personals i compartides que es va estrenar la primavera passada i que protagonitzen les actrius Marta González, Cristina Mayordomo, Rosa Morella i Lourdes Subirà. L'obra representa aquest diumenge 12 de març a l'Orfeo Calallenc a les 6, amb entrades anticipades a la venda al portal joventudartística.com al preu de 10 € i a tarifa reduïda pels socis i sòcies de l'entitat. Aquesta és la setena proposta de la temporada teatral amateur de Calella que va començar a finals de gener. Les pròximes seran La reina de la bellesa de Lian a càrrec del Centro de Canet el 19 de març i C'est la vie de Guspira Teatre el 26 de març.
Vinga, doncs, entrem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica pel que queda de divendres, però també tot aquest cap de setmana marcat per les altes temperatures. Quim Serra, bon dia, què ens expliques?
Hola, molt bon dia. El temps avui ha de continuar sense complicacions, amb presència de núvols prims, però en conjunt amb ambient assolellat. Les temperatures mínimes de la passada nit en general han baixat una mica, tot i que en alguns punts de la comarca han arribat a pujar lleugerament, però en conjunt, com dèiem, han estat una mica més baixes, amb valors de 6 a 14 graus, mentre que les màximes avui sembla que cap al Maresme Sud podrien encara pujar una miqueta i al nord de la comarca baixarien respecte a les d'ahir. Per cert que ahir la màxima Tordera va arribar als 25 graus, a conseqüència d'aquest garbí aponentat que va bufar durant bona part del dia. Com dèiem, avui els vents seran més humits de mar cap a terra i això afavorirà que tinguem un lleuger descens de les temperatures, sobretot pel que fa a les temperatures diurnes. Pel que fa als vents, en general seran fluixos. Aquest matí, lleugerament moderats a l'extrem sud de la comarca, però en conjunt predominarà el vent feble, que serà més variable com més cap al nord, i aquesta tarda aquest vent giraria cap a nord-est, a bona part de la costa de la comarca es mantindria el ponent nord-oest cap al Maresme Sud, però la resta, doncs això, tindrem els vents més fresquets, la qual cosa, com ja hem dit, és el que ajudarà a baixar una miqueta la temperatura. Pel que fa a la situació marítima, maró, marees de forta maró aquesta tarda, sobretot fora de la protecció de la costa, i mar de fons també a tota la costa maresmenca. El cap de setmana, tant dissabte com diumenge, esperem que es mantingui el temps tranquil, temps estable i ambient assolellat a tota la comarca, amb vents que bufaran fluixos tant dissabte com diumenge i amb una situació marítima tranquil·la. Demà dissabte, amb vents de mar cap a terra, la temperatura es mantindrà molt semblant a la d'avui, fins i tot podria baixar una miqueta a primera línia de la costa. Demà passat diumenge els vents de Garbí, que seran moderats, tornaran a afavorir un augment de la temperatura màxima. Per tant, el cap de setmana esperem que estigui marcat per la monotonia meteorològica i per unes temperatures que continuaran molt suaus, i així esperem que també continuï la setmana vinent.
Hem sentit les senyals horàries, passa un minut de 2:15 del migdia, posem punt i final aquí a l'info d'avui divendres, que acabem, com sempre, coneguent que és el que tenen preparat l'equip de l'Ona Maresma amb la Naomi Esteve per aquesta tarda, per tancar la setmana, Naomi.
Doncs aquesta tarda parlarem amb Francesc Miravet, qui ens ve a presentar la seva darrera novel·la, Les portes de Sant Jordi. També farem tertúlia amb veus autoritzades per parlar sobre la llei del només sí és sí i la reforma actual que vol portar a terme el govern, de fet el partit del PSOE. També parlarem de les estrenes de cinema, la gran pantalla i a les plataformes, descobrirem l'obra de teatre La Magnòlia Desconcert i acabarem parlant de la cursa a benefici de la FANOC que es farà aquest cap de setmana a Sant Iscle de Vallalta.
Doncs tot plegat a partir de les 4. Gràcies, Naomi, bon programa. També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics un dia més. I tornarem amb més notícies. Serà dilluns puntuals, com sempre, a la 1. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Gràcies per la confiança. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.